Bona nit.
En Joan.
La Dolors.
I la Tati.
Estem de nou a Ràdio Sarrià amb la quarta paret per parlar-vos de teatre. Avui tenim un programa molt farcit que dediquem especialment a la lectura dramatitzada de textos teatrals. Alcem, doncs, el taló i anem per feina. Nomenclatura teatral. Avui parlem d'una expressió que pot semblar una mica escatològica. Molta merda. Abans de començar una funció, per desitjar a les actrius i als actors que la funció vagi bé, en lloc de dir que vagi bé, és habitual dir molta merda. Diuen que això ve de l'època en la que a les grans ciutats qui anava a teatre eren les classes altes, que sempre es movien amb carruatges de cavalls. Si a la porta del teatre hi havia molta merda, volia dir que hi havia molta gent i que, per tant, seria un èxit. Ara, potser s'hauria de desitjar que la funció vagi bé dient aparcament ple.
Lectura dramatitzada. En l'anterior programa vàrem encetar aquesta secció de lectura dramatitzada de textos teatrals. Ja us vàrem explicar que es faria preferiblement amb actors i actrius sarrianencs. La lectura d'aquest mes d'abril la titulem Soc tonto. Quan vàrem buscar un títol escaient per aquest petit text teatral, vàrem dubtar en fer servir la paraula tonto, perquè és un barbarisme, en aquest cas un castellanisme. El correcte seria beneit, ximple o estúpid. Finalment, li hem acabat posant aquest títol perquè precisament encaixa en el context del que s'explica.
Soc tonto ens parla de que a vegades en una parella un dels dos pot canviar amb el temps. Escolteu el que ens diuen els dos personatges, ell i ella, al final en podeu extreure les vostres conclusions. Ella és tan llesta o tan intel·lectual com pretén semblar? O hi ha algun punt de pedanteria en el seu discurs? Ell és tan ximple com ella ens diu? Posen la veu a Soc tonto, la Pili Ruiz i en Joan Puigmal, dirigit per en Pere Vigoles.
Mare meva!
Miguel, pilota per Estuani, no sé si estava fora de joc, no. Que Estuani entra dins l'àrea, Estuani pot fer...
Va, Estuani, va, va, va! Ai!
No era fora de joc, eh?
Encara estàs així? Au, va, que arribarem tard.
Exacte.
Vols afluixar això? És que em treu de polleguera. És pitjor que tonto. És un complet analfabet. Ja en sap de llegir, però com si no en sabés. Ja no es deuen recordar de res. Voleu creure que amb el temps que fa que estem junts mai l'he vist amb un llibre a les mans? No, no, no. Dic mentida. És un fanàtic dels diaris esportius. No llegeix mai. Està completament inalvis. No sap a quin món es troba. No sap on és Orient ni Occident. Si confon els àrabs amb el rei Gaspar. Creu que a Rússia les dones són com Lodi Happens, a Guerra i Pau, i els homes com en Lluvine, els germans Karamazov. Imagina't! No té idea de res. I no és que m'importi. No m'importa gens. Però és que la caga constantment.
Go, go, go!
Para això ja, pesat! Ja ho veieu. És que és tonto, òndia. Amb els meus amics ja no m'atreveixo a anar-hi. Sóc la Befa. És com si al front portés tatuat un cartell que diu ignorant amb lletres majúscules. Sabeu què passa? El mal està en que no és tonto del tot. I a més no ho sap, no sap que ho és. Si jo sóc un terrós, doncs callo i escolto els altres. Calladet, per veure si puc aprendre alguna cosa. Ell no. Ell ha de dir la seva. Ha de ficar la pota fins al fons i remenar-la. Ara us n'explicaré una. L'altre dia vaig convidar a sopar en Ferran. Ja sabeu, l'escriptor. Durant el sopar ens vàrem posar a parlar del seu últim treball. Una novel·la que narra els últims dies d'un escriptor i acaba justament amb el seu suïcidi. Fi d'un procés d'autodestrucció provocat per la manca d'inspiració i la impossibilitat de mantenir relacions sexuals amb la seva amant. Em deia que el tema feia referència a Yeats, acte sexual i acte de creació, Em parlava de la importància que va tenir a la seva escriptura la seva vasectomia, la d'en Yates, vull dir. Només que la seva novel·la anava més lluny i explorava la relació entre creació i fertilitat. No només l'acte, sinó les seves conseqüències. Doncs ell, balla molla, que allò ja ho ha llegit. Jo començo a tremolar. En Ferran, ja el coneixeu, sempre discret i mesurat. Si em poguessis dir on, em seria de gran ajuda. Jo, que el veig a venir, intento... Massa tard. Li diu que allò ho ha llegit en un llibre d'en Quim Monzó. En Ferran es queda de pasta de moniato, sense saber què dir. Jo, com tantes altres vegades, intento una maniobra de distracció i faig el possible per reconduir la conversa a Yates. Però, és clar, després d'en Quim Monzó, qui es posa a parlar de Yates?
Segur que no hi entendré res. No sé com ella pot entendre aquesta mena de revistes. David Lynch se ha erigido en profeta de una causa que se sabe perdida, la muerte al guión. El argumento es prescindible, una mera excusa para hacer avanzar la acción, un deus ex machina de principio a fin. Y está enteramente puesto al servicio del ambiente y de la sugestión. La película es una sucesión ininterrumpida de digestiones y eclipsis.
Digresiones y elipsis.
Ah, sí, sí, digresiones y elipsis, como en las últimas novelas de Robert Walser, un repudio a la linealidad temporal. ¿Vosotros sí enteneu alguna cosa? Yo no hi entenc res de res. Dec ser tonto de veritat. Ella sí que ho entén. Ell ho entén tot. Per què em fa això? Per què es porta així amb mi? Per què només parla amb mi quan ha de dir-me que sóc tonto? Abans ella no era així. Abans gaudien tots dos amb els partits del Barça, amb els gols d'en Ronaldinho. Tot va començar amb aquell punyetero club de lectura de teatre. Abans anaven al teatre per la festa major i ens feien un fart de riure amb aquells vodevils de pit i cuixa. I un dia em va venir que havia vist que feien un club de lectura de teatre a la biblioteca i que també seria divertit de llegir teatre. I es va apuntar aquell maleït club de lectura de teatre. Aquell fetxent de comporta, sí, un tal Joan. I aquelles noves amistats que hi va fer li varen com capgirar el cap. Hi ha vida més enllà dels partits del Barça, ens hem d'obrir el món, deia. I és que en aquest club de llegir teatre de vodevil res de res. I això són unes obres més estranyes. Jo he intentat de llegir-ne alguna, però és que no puc passar de les primeres pàgines. No hi entenc res. I la veritat, a mi no em fan gens de riure. Mira, mireu, aquí en tinc una. La tempesta, de William Shakespeare. I diu, bueno, sí, molt més fondo del que hagi mai escandallat la sonda... Abismaré el meu llibre. Veieu? Aquí tampoc hi entenc res.
Està claríssim. Simplement, el protagonista ens explica que llançarà el llibre. És que és un goig llegir això.
Ah, és això. Però per què? Per què no podria dir simplement que llançarà el llibre? I ara, esclar, ja no li agraden els vodevils de festa major. Ara anem a la planeta. Al Teatre Municipal, i fins i tot a Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya. Sobretot quan fan monòlegs, perquè ara li encanten els monòlegs. Imagineu-vos, només una actriu o un actor parlant tot sol durant més d'una hora. Després van venir aquelles trobades amb escriptors i més amics estranys, i ara últimament això del Cineforum. I jo no la vull perdre, i ho intento, us prometo que ho intento. Abans d'anar al cine m'estudio tots els noms de memòria. Tots, ho prometo, tots. Al cap de 5 minuts ja no me'n recordo de res, ho he oblidat tot. Començo a llegir un llibre o una revista d'aquelles que tant li agraden i no puc, no hi entenc res. Em passo mitja hora per entendre una paraula. Sí, em penso que sóc tonto, tontíssim. I a mi no em fa res. Us prometo que no em fa res de ser tonto. Si ella tant li fes, jo seria feliç així sí, com sóc. Però li fa, i molt. Jo no ho entenc, això que em passa, perquè jo tinc bona memòria. A la feina, a la ferreteria, me'n recordo d'on estan situats tots els productes. Tots, ho prometo, tots. 6.387 productes. Els cargols al pis a dalt. A la pastatgeria de l'esquerra, els cargols de fusta, els de ranura recta, els Philips, els Allen, els tirafons. A la pastatgeria de la dreta, els atorroscans, els de rosca mètrica, els de cap hexagonal, els de cap Allen, els avellanats, els cilindris, els de cap torx. Oh, i sé llegir, eh? Agafo l'esport i ho entenc tot, i me'n recordo de tot. Doncs per què no em queden els noms del cine? El cine. Abans el cine m'agradava molt. En busca de l'arca perdida, Titanic... Rocky! I aquesta Rocky, era boníssima! Ta-ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ara us ho juro, anem al cine i tremolo. Sí, sí, quan sortim del cine i em pregunta què m'ha semblat, em poso a tremolar, perquè si li dic el que penso, dic una tonteria. I si li dic el que penso que ella voldria que digués, la dic encara més grossa. Ara, aquestes últimes vegades, ja ni em demana la meva opinió. I jo em passo la pel·lícula pensant el que li diré al final i memoritzant el nom dels artistes. I quan sortim jo vinc a parlar, parla que te parla, i ella ja no em diu res, ni em contesta. Què he de fer? Què he de dir? Què és el que vol que digui?
No ets tonto. Ningú creu que siguis tonto. Però au, va, espavila, què estàs?
Els teus amics, sí.
No, i què m'importen a mi els meus amics? Jo no crec que siguis tonto.
De veritat?
De veritat.
Canviaré, et juro que et canviaré. Sí, sí, canviaré, canviaré. T'ho demostraré. Mira, en aquesta llibreta ho apunto tot. M'estic aprenent tots aquells noms del que tu parles tu i els teus amics. Hergov, Hanke, Yeats, en vull més.
Més?
Sí, sí, més, però més complicats, eh? Més complicats, complicadíssims. Difícils, molt difícils.
Difícils, eh?
Sí, sí, va, molt difícil. Xinesos o japonesos?
Mishima. Yukio Mishima.
Yuki què?
Yukio Mishima.
Yukio Mishima. Yukio Mishima. Yukio Mishima. Yuko Mishima. Yukiashima. Ja està. Yuko Mishima. Yukio Mishima. Hergov, Hanke i Yeats. Yuko Mishima, Hergov, Hanke i Yeats.
Mira, que ets pesat, eh?
M'agrada que plogui.
A mi també.
Amb una correguda de Savinho
que
arriba
que
pràcticament a la frontal de l'àrea gran, l'ha donat per Sigankov, no ha pogut xutar, la pilota ha quedat morta i el que ha rematat és Porto. Porto compte que entrarà dins l'àrea, a la dreta hi ha Savinho, cau a terra, Porto la pilota, li queda...
Tu no saps com em fas sentir com un ninot vora la caixa, tan petit insignificant, a les teves mans un tros de fang. Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut entre un ja ens veurem i un avui no puc.
Els que fem la quarta paret, creiem, en referència al que el test que hem sentit, que sobre gustos no hi ha res escrit, i que per sobre de tot, les opinions sobre una obra artística s'han d'expressar respectant els gustos i les opinions de l'altra gent.
El tema del mes. Es veuen diversos micròfons en peu i diversos faristols. Diferents actors i actrius es van situant davant del seu faristol i micròfon i van donant veu a les diferents rèpliques d'un text teatral. Hi ha també un faristol i un micròfon per a un narrador que quan convé ens va explicant la situació. Així és com fan la lectura dramatitzada al grup de teatre radiofònic de l'emissora Ona Villes, de Sant Esteve de Riudebitlles. En aquest cas, els actors estan estàtics. En un nivell ja més elaborat, podem veure la lectura d'un text teatral en el que els actors estan llegint el seu text, però interactuen amb diferents objectes en relació al que estan interpretant i inclús es mouen sobre l'escenari en funció de l'acció. Aquestes situacions es corresponen amb el tema del mes, la lectura dramatitzada de textos teatrals. També és habitual que actrius i actors professionals facin sessions de lectura en veu alta de poemes o narrativa. Ho hem pogut gaudir en diverses ocasions a la nostra biblioteca Emília Xargay. Per exemple, el passat mes de desembre i coincidint amb l'aniversari de la inauguració de la biblioteca, l'actriu Mary Yanes va fer a la biblioteca una lectura teatralitzada de fragments de textos escrits per Caterina Albert.
Relacionats amb aquest tema, hem tingut el plaer de poder entrevistar a Elies Barberà. L'Elies és un poeta i actor valencià. Ha treballat la poesia i la narrativa, però especialment la poesia. Ha participat en nombrosos recitals poètics. Ha participat com a actor en diverses obres i ha format part del Teatre de l'Angiòlit, on ha participat com a actor en tots els seus muntatges. Ha presentat amb l'actriu Marta Montiel tres obres de teatre verbatim produïts per La Planeta. No m'oblideu mai, serà el nostre secret, i recentment en aquest mes de març a La Deriva. Totes tres obres aprofundeixen en problemàtiques relacionades amb la salut mental. Ha estat professor del Centre de Formació Teatral El Galliner. En el cicle formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral s'imparteix en el primer curs l'assignatura Dicció Catalana i en el segon curs Dicció Castellana. L'Elies Barberà ha impartit fins al darrer curs Dicció Castellana. En tres ocasions, els alumnes de Dicció Castellana dirigits i preparats per l'Elies han fet una lectura teatralitzada en castellà a la Biblioteca Antoni Adroer. El primer any varen llegir el guió de la pel·lícula Pulp Fiction, de Tarantino. El segon any varen fer un recital amb poemes de Gloria Fuertes. I en el 2023 varen poder escoltar la lectura de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. I ens va encantar. I aquest és precisament el motiu del nostre interès per fer-li unes preguntes. Dicció segons el diccionari. Manera de dir, pronúncia, especialment d'un orador, d'un actor, etc. Té una dicció molt agradable. Bona nit, Elies. Benvingut al nostre programa La Quarta Paret.
Bona nit. Moltes gràcies, Joan, per convidar-me.
Doncs, parlarem de dicció i, sobretot, la dicció encarada a el que és la interpretació teatral. Quina importància li dones a la bona dicció en la interpretació teatral?
Jo crec que té una importància gairebé al 50% del que pugui fer l'actor, no? Per a mi hi ha tres eines que té l'actor per poder-se expressar. La primera és la ment, la segona, no per aquest ordre, bueno, sí, per aquest ordre, la primera és la ment i les altres dues són el cos i la veu. El que passa que allò que succeeix dintre de la ment de l'actor o de l'actriu no ho podem veure els espectadors, no? Llavors els espectadors veuen el que passa dins de la ment de l'actor o de l'actriu a través del seu cos i de la seva veu. Per tant, la veu forma part d'aquest 50% de possibilitats d'expressió de les que té, de les que goza l'actor, no? Per tant, és fonamental, és una eina fonamental perquè l'actor de teatre ho pugui desenvolupar, no?
Perquè, esclar, estem parlant de dicció, però estem parlant bàsicament de bona dicció, no? Per tant, quins serien els trets que podem escoltar en una declamació d'un actor o actriu que són indicadors d'una bona dicció?
Mira, jo crec que fins i tot abans d'això hem de distingir entre el que seria una mica la tècnica de la veu, o jo almenys distingeixo entre el que és la tècnica de la veu i després el que és la tècnica de l'expressió. La dicció la podem col·locar, encara que no va desemparellada de la tècnica de la veu, la dicció la podem col·locar en el que seria més aviat la tècnica de l'expressió. diguem-ne que la tècnica de la veu és anterior, és com una pretècnica que ens ensenya a respirar bé, a utilitzar bé el nostre canal respiratori i ens ensenya també a utilitzar bé els nostres ressonadors naturals. Un cop tinguem això resolt, podem començar a locutar, és a dir, podem començar a emetre amb qualitat el so. I aquí ve la tècnica de l'expressió, que sí, que d'alguna manera van juntes i són complementàries, però si em preguntes per dicció ens centrarem en la tècnica de l'expressió. I aquí, el que fa a l'expressió, jo trobo que són fonamentals dos aspectes. El primer és la claredat articulatòria i el segon és el domini de les entonacions naturals. Crec que aquests dos són els pilars, o almenys són els pilars que jo tinc clars quan treballo aspectes de tècnica d'expressió o de dicció. Claredat articulatòria i domini de les entonacions naturals.
Sí, sí. Perquè després, per exemple, si tu has de fer un curs de dicció, si ho fas pel teatre és d'una manera i si ho fas dicció per un locutor de ràdio seria diferent o hi ha una base comuna i després es deriva?
Jo crec que hi ha coses que es poden aprofitar, perquè el locutor de ràdio necessitarà també totes les eines de tècnica, necessitarà totes les eines de la respiració correcta, però hi ha una diferència fonamental, i és que el locutor de ràdio té un micròfon i l'actor de teatre, en principi, no té un micròfon. Per tant, tota la tècnica d'amplificació, diguem-ne que l'actor de teatre l'ha de portar incorporada, mentre que el locutor de ràdio té un aparell mecànic, artificial, al davant seu, que li permet no haver de treballar amb un volum no natural, per així dir-ho.
Sí, sí. Després no, és que ara rumiant. Després, aquests defectes que a vegades podem trobar, potser més en el teatre amateur, no? Les frases, les rèpliques que al final cauen, les cantarelles, sí. Això... una bona dicció i una bona tècnica de dicció, te pots solucionar això o això és més l'expressió teatral?
Sí, clar, això és el que es treballa en dicció. Aquesta seria, quan t'he comentat pel que fa a l'expressió, la veu, he parlat de la claredat articulatòria i després t'he parlat del domini de les entonacions naturals.
Seria aquesta segona part.
Quan nosaltres no entonem on no utilitzem la melodia del llenguatge natural com l'hem d'utilitzar, llavors caiem en la cantarella o llavors és quan no fem bé aquells accents finals i es perden les últimes paraules o les últimes síl·labes perquè no tenim en compte la natura d'aquesta entonació que normalment fem servir. Però què passa aquí? Aquí en el teatre la qüestió és la següent. Nosaltres aprenem de memòria un text que no hem dit nosaltres i que no hem pensat nosaltres. Llavors, clar, diguem-ne que per fer teatre passem per un procés antinatural, que és memoritzar un text d'una altra persona. I la memorització de vegades ens pot gastar una mala broma. Perquè llavors els textos que només estan memoritzats doncs corren el risc d'aparèixer a escena com a textos merament dits i no sempre ben dits. La dicció, les classes de dicció, fan que tu puguis corregir aquestes coses.
Sí, sí. Sí. Bueno, és com alguna vegada en algun taller, que els tallers normalment van molt destinats, molt centrats en la improvisació, me deia un professor, en Pep Massanet, me deia, diu, veus, ara amb la improvisació ja no hi ha... Aquella actriu que tenia cantarella ja no fa cantarella. I aquell actor ja les frases no li cauen, no? I, bueno, perquè no és el procés aquest artificial de memoritzar.
Efectivament. Aquest procés, diguem-ne que ens entrebanca aquella naturalitat que tenim ara tu i jo que estem parlant i que tenim un pensament clar que volem expressar a través de la paraula, no? Clar, com que la paraula ja la tenim enregistrada i segons com es memoritzi, la tenim viciada d'una determinada manera, això dificultarà aquesta, diguem-ne, entonació natural que hauria de tenir la frase, no? Per això és molt important la tonalitat. És a dir, allà on jo hi poso molt la importància de les meves classes és en la importància de la tonalitat natural. Nosaltres, el català i el castellà, formen part de la família de les llengües romàniques, i les llengües romàniques melòdicament funcionen d'una determinada manera. Nosaltres hem de saber com funcionen les llengües romàniques i com funciona la entonació de les frases naturals en les llengües romàniques. Sabent això, ens podrem autocorregir, però si ho desconeixem, llavors copiarem models que no estan ajustats a la naturalitat del discurs.
I després, jo havia fet una reflexió, perquè a vegades en teatre poder no passa tant, però en pel·lícules, a vegades per voler-li donar un caire de que l'actor sembli més al tipus de parlar del carrer, no sé, hem vist algunes pel·lícules, per exemple, pel·lícules espanyoles així, que realment la dicció és, jo crec, que és tan dolenta que es perden coses. No sé si és en un sentit de que ho volen fer tan i tan natural, no? Després jo pensava, en l'altre extrem, una dicció potser massa acurada pot donar una sensació de poca naturalitat a l'interpretació teatral, per exemple, no?
Sí, clar. Bueno, aquí estem parlant de diferents coses. Estem parlant, com hem comentat abans una mica, no? Amb el locutor de ràdio, el locutor de ràdio té un micròfon al davant. El mateix passa amb els actors de cinema o d'audiovisual, de sèries o de... que van hipermicrofonats, no? O sigui, tenen un micro de solapa aquí a la vora del coll i, a més, tenen un micro d'ambient a fora d'ells, la girafa que està recollint tots els sons que es produeixin, no? Per tant, ells poden anar super baixos de volum i, de fet, també és una tècnica anar a la musitació, no? Quan fas càmera, doncs parles d'aquesta manera, no? Sembla que tot sigui molt més intens, no? I llavors la gent s'ha acostumat a parlar així quan roda cinema o quan roda audiovisual, que em sembla lícit, no? És una tècnica i endavant amb ells. El que passa és que repenjar-se tant d'anar a un volum tan baix pot fer que de vegades nosaltres com a espectadors perdem alguna cosa. I hi ha, a més, una altra cosa afegida, i és el tipus de model que actualment es fa funcionar amb l'audiovisual, que és aquest actor o actriu tan natural que té el paladar poc tònic. Llavors, com que no hi ha la tonia adequada amb el paladar i amb la llengua, es produeix aquesta manera de parlar així, alguna cosa...
Sí, sí, no, exactament, sí, és que és així.
Exactament això, això és perquè no tenen una tècnica d'actuació teatral, no tenen una tècnica vocal adequada. I com que sembla que estigui bé així, doncs, mira, ens fan passar per això, aquestes coses, però bueno... També és decisió de cadascú en passar-se-les o no, no? Jo veig un actor o una actriu que fa aquestes coses i directament paro la tele. No? Que també forma part de la nostra opció deixar de veure aquestes actuacions, saps?
Sí, sí.
Però també passa molt en música. Vull dir, avui dia sembla nosaltres que venim de la cultura de l'esforç, no? I de que t'hi has d'implicar en allò que fas. Sembla que avui dia, per exemple, els cantants més joves han adoptat aquesta estètica de la desgana, no? I sembla que tot ho han de fer amb desgana, tot és desganat, tot és arrossegat, i llavors tot, també les seves boques s'han acostumat a aquesta estètica de la desgana. I a mi m'acaba fent tanta mandra com ells mateixos em fan entendre, no? Llavors ja et dic, l'opció és no escoltar-los o canviar de canal.
Sí, sí, sí. I després...
després, per altra banda, em deies que podíem anar a l'altre extrem, no?
No ho sé.
A una dicció massa acurada. És possible, és possible. I és possible que una dicció massa acurada també formi part del passat. És possible. Vull dir que aquí estaríem dintre de... Perquè evidentment tot això va canviant. Els francesos al segle XVIII i al segle XIX anaven a escoltar teatre, no anaven a veure teatre, no? Anaven a escoltar teatre. És possible que... Sí, que veure-ho tot tan rebendit ens faci fugir una mica de la naturalitat que estem buscant. No? Llavors, potser el punt mig, potser el punt d'equilibri és el que hem de trobar.
Sí, sí. Bueno,
també depèn del gènere que estem interpretant. Perquè, clar, si anem a veure un Shakespeare i el senyor director o la senyora directora vol que fem el vers, doncs haurem de fer el vers.
Sí, sí,
i el públic haurà de tornar a saber escoltar vers, que és una cosa que s'ha perdut. Però per què no? Per què no? La llàstima és que a cada bugada anem perdent llençols, no? I com que ja ens hem desacostumat a escoltar vers, la gent ja no sap dir els versos. I com la gent ja no sap dir els versos, quan fem un Shakespeare, allò queda en un mig fer, no? I ja no estàs fent ben bé un Shakespeare. Estàs fent una adulteració del que seria Shakespeare, no? Però ja et dic, al final nosaltres com a espectadors també podem triar i decidir si això ens ha agradat o no ens ha agradat, o què és el que ens ha agradat i què és el que no ens ha agradat.
Després, aquest programa en concret del mes d'abril dediquem a lectura dramatitzada, més aviat potser més, més amb la vista de lectura dramatitzada de textos teatrals. I bueno, jo vaig tenir el gust d'escoltar els teus alumnes amb la interpretació de Bodas de Sangre i van passar molt bé, però, per exemple, com ho prepares això amb els teus alumnes, aquest exercici de lectura dramatitzada? Algun any heu fet més poesia, potser la preparació pot ser diferent, però en el cas d'un text teatral, com ho vareu preparar, com es prepara això?
Sí, bé, clar, nosaltres quan hem anat a la Antònia Droé, a la biblioteca, sempre ha sigut a final de curs. Llavors, ells ja porten tot el curs treballant l'assignatura de dicció, en aquest cas de dicció castellana. Però jo quan faig classes de dicció catalana funciono de la mateixa manera. I el primer trimestre sempre fem vers. Perquè dominar el vers implica que després podràs dominar la prosa. El vers, diguem-ne, que és una síntesi, és buscar la màxima expressivitat del llenguatge o de la paraula amb uns patrons molt concrets. I aquests patrons, en el fons, no són més que els patrons de les nostres melodies naturals portats a l'extrem. Això seria... Com traduir això que estem intentant parlar avui, no? I llavors començo amb ells treballant sempre poemes, sempre versos. Primer perquè controlin una mica com funciona el vers i segon per trobar també la veu del jo, la veu, diguem-ne, més pròpia, més íntima, més meva. Després ja anirem al tu i a l'ell, però sempre comencem treballant a partir de poemes. I després el que fem és, un cop ja dominem el vers, dominem els accents principals, l'accent principal, els secundaris, la utilització dels tons ascendents, llavors podem començar a fer prosa. Llavors fem prosa i finalment fem teatre. I llavors el que fem és... reunificar tot això i incloure el tu, perquè en el teatre sempre necessitem un tu, que és la persona o el personatge amb qui el jo està a escena i per al qual utilitza el text. És a dir, el text en teatre no té sentit, no sé que sigui un soliloqui, no té sentit si no és per modificar d'alguna manera a l'altra persona que està a escena. I a partir d'això, a partir d'aquests elements, comencem a interpretar el text. No sé si
no.
Et sona molt marcià o...
No, és que... No,
però vaja, és com ho treballo jo.
Sí, no, és que... Aquí s'està fent curta l'entrevista, però bueno, estem una mica acotats de temps, però com a mínim em venen ganes de fer un curset. Jo, com que faig teatre amateur, sí, perquè els cursos, ja, els cursos que fas sí que estan molt enfocats a sobretot a la improvisació, perquè és com es comença a poder aprendre teatre, el galliner es fan així, i també bueno, he fet alguna cosa de teatre de test amb en Genot Carbonell, però, clar, un curs com el teu no l'he vist. I, bueno, en fi, bueno, potser tindrem l'ocasió.
Sí, són cursos, clar, dedicats, els cursos de dicció dedicats fonamentalment a la paraula. Dedicats fonamentalment, clar, a aquest mitjà d'expressió que encara ara tu i jo no ens estem veient, però ens estem comunicant a través de la paraula.
Bueno, i que el missatge arribi bé, no? Clar, de lo que es tracta.
Clar, que el missatge arribi bé, clar, de la manera això més clara possible, no?
Bé, doncs, sap greu, hem de deixar-ho aquí. Ha sigut un plaer, ens has, el que hem estat parlant. I si en una altra ocasió tenim temps de desenvolupar-ho més. I, bueno, moltes gràcies per participar i per col·laborar en aquest programa de la Quarta Paret. I ha estat un plaer, Elias.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tu. I a mi també se m'ha fet supercurt, perquè clar, hi ha tantes coses aquí...
Sí, sí, tocar, no, és això. Sí. Bueno, bona nit.
Molt bé, bona nit, moltíssimes gràcies.
I ara us volem passar l'àudio d'una divertida lectura dramatitzada d'NI. Aquest text teatral curt va estar escollit el 2015 com a guanyador del 5è torneig de dramatúrgia catalana que celebra cada any a la Sala Planeta, en el marc del festival Temporada Alta. El text és de la dramaturga Clàudia Sedó. Us oferim l'àudio que correspon al final d'aquell 5è torneig. El text està magníficament llegit, podríem dir que interpretat pels reconeguts actors professionals Laura Aubert i Pol López. Què ens explica DNI? Una parella va anar a renovar-se el DNI, que tenen tots dos a punt de caducar. Ell va aparcar i ella avança cap a l'oficina per renovar el DNI. Allà viurà una experiència surrealista. Veu un home exactament igual que el seu marit, a la cua del DNI. Aquest fet ho sacsejarà tot, propulsant la parella cap a una discussió vertiginosa i divertida sobre la relació. En Josep s'adonarà que porta massa temps estancat. Necessita renovar-se. DNI és una comèdia de 25 minuts que reflexiona sobre la identitat, l'amor i la necessitat de renovar-se de tant en tant. Oh yeah!
No sé qué le pica, ¿eh?
Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante.
Vull dir que sempre li havia agradat el formatge a la teva germana.
Tamaño 32 por 26 milímetros, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta.
Els tranchetes li feia una mica de manía, però vaja...
No, y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda dificultar la identificación de la persona. Bueno, vaya, sí, es que es un carnet normal y corrent, ¿no? ¿La tens?
Sí, sí, sona la guantera y tampoco he quedat massa bé, ¿eh?
Perfecte.
És ridícul que no es pugui renovar per internet. És que no aparcarem en la vida.
El DNI anterior, que està aquí, en cas de canvi de domicilio, això ja està.
Intentaré aparcar davant.
I en cas de variació de datos de filiació, això res. Vale. I quan el titular del DNI sea menor de 14 anys, això res. Bueno, tot està bé. Tot està bé.
A veure, aquest per què ara pita? No, vull girar a la dreta, noi! És que hauríem d'haver vingut amb més temps, ens tancaran,
eh? Això de la meva germana, jo què sé, les però, persones canvien.
Però per què no em deixen passar, no ho entenc?
Pot ser que li hagi...
Vull girar, eh?
Una al·lèrgia o alguna
cosa. Una al·lèrgia, no té cap al·lèrgia la teva germana. Ja s'ha mirat, diu que ara de cop no li agrada el gust del formatge. Vull dir, jo només dic que ha canviat tot el menú. del casament, perquè la teva germana li han mutat les papiles gustatives pues, en 38 anys.
Doncs... Ai, al veí de baix tampoc li agradava el formatge, te'n recordes? I ens venia a trucar cada el timbre cada vegada que feien pizza. O sigui, la Lols els hi molesta molt. Jo no vull que estigui incòmode el dia del meu casament.
Jo, per mi, que una persona no pot canviar tant un dia per l'altre.
Ai, crec que t'estan pitant.
No, ja ho sé, ja ho sé. Però em vull posar davant de la porta, saps? I el del veí era diferent, eh? Perquè a aquell home no li agradava el formatge des de petit. És aquí?
Sí.
Ai, home, doncs au.
El deixaràs així? A segona fila?
Sí, anem ràpid, no?
Home, no sé, jo crec que entres, has de demanar tanda i després doncs et fan parar una estona.
Doncs baixes tu i jo vaig aparcar, almenys es fent cua, que tanquen d'aquí res.
Bueno, doncs no sé, hauríem d'haver vingut abans. A tu t'està a punt de caducar el carnet, eh? Va, fins ara.
Va.
Ei, truca a la meva germana i li comentes això del formatge, vale?
Oh,
a veure si la fas canviar d'opinió.
Vale, molt bé. La teva germana comenta això del formatge. I en Josep truca a la seva germana. Hola, Marta, hola. Sí, no, sóc en Josep. Sí, no, no, sí. No, sóc a Girona. Sí, que hem vingut a renovar el DNI. Sí, ja m'ho ha dit la Laura. Sí, ja. Mira, el restaurant ens ha dit que és un formatge que quasi no té gust. Ja, és que com que tu sempre t'havia agradat, vull dir que qui havia d'imaginar, no? Que de sobte... Ja, no, sí, els àcids, sí. És estrany, eh?
Josep!
Sí. Un momentet, espera, que la teva germana torna a trucar.
Josep! Vine! Vine!
Què passa?
Vine. Que has de venir! Ràpid!
Estic mal aparcat!
És igual!
Ara, vaig aparcar
i vinc! És igual el cotxe, és igual!
Però hi ha el DNI!
Que és igual el DNI!
Però Laura, què?
Que tinc que vinguis!
Que no puc deixar el cotxe aquí, fes tu el DNI, vaig aparcar i vinc!
Que no vagis a aparcar, que has de veure una cosa!
Però ens tancaran i jo no puc venir un cap altre dia més!
Escolta!
Potser què et passa?
Que és que m'ha passat una cosa, Val. Que a la cua del DNI hi ha un home igual que tu.
Què?
Que a la cua del DNI hi ha un home igual que tu, ben igual que tu.
I què vols dir?
Has entrat, tu?
No,
estaves aquí tota l'estona?
Sí, estava aquí, he trucat a la Marta, diu que ara no nota els àcids.
No, que no m'estàs escoltant, Josep, que t'estic dient que t'acabo de veure allà dins. Era un home igual que tu, que tenia la teva cara.
Bueno, què? Però què? No sé.
És que m'he apropat a ell i he pensat que eres tu. Jo li he dit, on has aparcat? I em diu, com? Disculpi? I llavors... Si m'he adonat que no eres tu, però tenia la teva veu, la teva cara, el teu tot. No sé per què, però he sabut que no eres tu. És que fa cosa, és que no sé com dir-t'ho, és que estic paralitzada.
Ja, però de nit te l'has fet o no?
Ja, i saps què es fot el de nit? Vine, l'has de veure.
Ara, no podem deixar el cotxe aquí, aquell home podia.
És igual el cotxe, però que no m'estàs escoltant.
Sí que t'estic escoltant. M'he dit que has entrat allà i t'has semblat veure un home que s'assembla a mi a la cua del DNI.
No m'ho ha semblat i no s'assemblava a tu. És que era igual que tu, ben igual. Era com si fossis tu. De debò, Josep, és increïble. És que no marxem d'aquí fins que no el vegis.
Doncs tu et quedes aquí, jo entro, veig aquest senyor i torno.
Vale, sí, jo em quedo aquí vigilant, però ve ràpid. Ràpid! Taquilla número 3, quan entris a la dreta. Està a la cua.
Perfecte, no trobaré un senyor baixet amb vist.
A la tercera fila! Marta? Marta, escolta, és que acaba de passar una cosa espectacular. Estic a Girona, vale? Fent-me el DNI amb en Josep. Sí, que t'ha trucat? Sí, molt bé. Escolta, sí, no passa res del formatge, no passa res. Sí, però escolta, estava a la cua del DNI i he vist en Josep allà, fent cua. I m'hi he apropat i li he dit... On has aparcat el cotxe? Perquè, bueno, o sigui, ell feia res que estava aquí fora i havia d'anar a aparcar lluny perquè, si no, després no trobava... No, és igual, això. La qüestió és que no era ell. No, però és que era exactament igual que ell, Marta. Era igual, estic acollonida. Sí, no, ara el Josep ha entrat per veure l'home. L'home que és igual que ell, Marta. Què fa? Marta, però per què plores? No, que no passa res, eh? De lo del formatge, no? És igual el que digui en Josep. Clar, home, clar que canviarem el menú del casament. Que sí, No, jo sí que tinc. O sigui, tens tot el dret a canviar les papil·les gustatives. No, no, no m'enric, ho dic en sèrio. Pots haver canviat aquest... No, un moment, què? Espera, espera, eh? Que ven Josep, eh? Ven jo, eh? Vale, et truco ara.
Què? Hola.
Què?
Què de què?
L'has vist?
Aquí.
L'home, Josep, l'home igual que tu.
Ah, no, no.
Però has anat a la cua de la dreta?
Sí, 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 sí.
La de la tercera taquilla?
Sí.
I has mirat a tothom?
He mirat a tothom.
I?
Doncs a veure, hi havia una noia, una parella de guiris, una dona així que fa pinta de treballar a una biblioteca, un senyor que s'assembla a la Mercedes Milà i... Bueno, depèn de com es miri, potser tinc una retirada a la bibliotecària.
No, 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 Josep, te'n fots de mi. Te'n fots de mi, t'ho estic dient de debò, t'estic dient que he vist una persona idèntica a tu. Però no l'has vist?
No.
No estic boja, val?
No, jo no dic que estiguis boja,
no,
però...
No, doncs per què mires així? És que li treus importància.
Que jo li trec importància.
Era algo fora del normal, no era una mica de semblança.
No, no l'he vist. Tu,
Has mirat les altres cues?
Sí, he mirat les altres cues.
I què?
Res, no hi havia ningú que s'assemblés remotament a mi, Laura.
I al lavabo? No has mirat al lavabo?
No, no he mirat al lavabo. Tinc mal de cap, la calor, eh? Estic suat i preocupat per si em posen una multa. Podem marxar cap a casa?
No em creus.
Sí, que et crec, però és que no sé què vols que faci exactament.
No ho sé, vale. O sigui, no ho sé. Però és que hi ha un home allà dins que...
Bueno, Laura, crec que estem nerviosos. Vull dir, i crec que el tema del formatge de la teva germana ens ha estressat una miqueta. No, vull dir, és que no t'enfadis, però és que a vegades pot semblar que veus coses, pot ser la calor.
La calor? No. O sigui, no ha sigut la calor, vale? No tinc calor, no tinc ni fred ni calor. És que no estic impressionada. Estic impressionada pel que he viscut allà dins. No té res a veure amb la calor.
No té res a veure amb la calor.
Per què em tractes com si fos boja?
Laura, crec que és millor que anem a casa com a mínim i parlem del tema.
No vull anar a casa a parlar del tema, vull parlar del tema aquí. Vull entrar i buscar aquell home. Perquè ell és el tema.
Laura, estaven tancant, val? Estaven tancant les oficines.
No em puc creure que no em creguis, eh? És que no em puc creure que el tio ni fos. Jo no l'he vist sortir. Has mirat bé?
Mirat bé. Va, bonica, anem cap a casa?
Mira, és que mai havia viscut una cosa així, jo. Segurament era algú que s'assemblava i ja està, però és que et juro que no sé. És que semblaves tu, que parlava i es movia igual.
Anem a casa, eh? Estan tancant i tu ja te'l renovaràs un altre dia al carrer, val?
Ja, però i tu? Tu no pots tornar a demanar un matí de festa?
No, jo... Mira, jo ja me l'he fet.
El que t'has fet?
El DNI l'he renovat.
Ja t'has renovat el DNI?
Sí.
Quan t'has renovat el DNI?
Ara, quan he entrat.
Ara? Però no t'ha donat temps de fer-te el DNI en mig minut. Però sí, hi havia molta gent.
Home, quan jo he entrat, no? I mira, tornant al tema del casament. El millor és que canviem el menú. Hora formatge. La teva germana... ha de poder menjar tranquil·la. He parlat amb ella i diu que ara nota més els àcids i jo l'entenc. És el que tu deies. Les persones canvien. Va, marxem. Posa't el cinturó. No a la no se plaira. Estàs bé?
Sí.
El que vull dir és que potser la percepció dels gustos evolucioni amb l'edat, saps? Quan els nens són petits, poden mossegar una llimona sense fer ganyotes. Però de sobte, un dia, ja no poden. I són canvis ràpids, eh? Vull dir, d'un moment a un altre, vull dir que potser que la teva germana de sobte no suporti el gust del formatge, pot ser.
Pot ser.
Estàs millor?
Sí.
Perfecte. Tu, que estàs bé?
Sí. Escolta, Josep, si tinguéssim un fill i fos nena, com li posaríem?
Què?
No, quin nom li posaríem si tinguéssim una nena?
El seu fill?
No, és per preguntar, eh? Quin nom li posaríem?
Si tinguéssim una filla?
Sí.
Doncs no ho sé.
Sí que ho saps, o sigui, sempre en parlem, eh? Tenim el nom per si és nen i el nom per si és nena. O sigui, com li posaríem si fos nena?
Maria.
Maria?
Sí, Maria, està bé, Maria. Estàs més calmada?
Sí, sí, sí. Quin dia que fa, eh? Sembla que estigui a punt de ploure.
Sí, sembla que estigui a punt de ploure.
Ah. Miraràs el partit avui?
Sí.
Quina és la teva cançó preferida?
On?
Cançó preferida, Josep, cançó preferida.
No sé, doncs ara mateix, no sé, alguna de Radiohead, Codex, No Surprises, no sé. Per què m'ho preguntes?
De petit, a la guarderia, vas picar els altres nens perquè reien del teu germà. Te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Amb què els vas picar?
Es pot saber què estàs fent?
No, amb què els vas picar?
No, Laura, segur que estàs més...
Estic bé, perfectament, només vull saber amb què vas picar els companys de la guarderia.
Amb una negadora.
El teu plat preferit.
Ai, no ho sé, mira, Laura, no sé què estàs fent. És alguna cosa del casament?
Sí,
o...
és una cosa del casament, va, el plat preferit.
Què és, pel casament?
No, en general, Josep. Què t'agrada més en general? Les mandonguilles del bar de baix, el meu bròquil arrebossat, les croquetes de la meva germana...
No ho sé, les croquetes de la teva germana, però no t'entenc gaire què estàs fent. Vull dir, és pel vídeo aquell que s'està muntant per passar durant el convit.
Vale, escolta'm atenció i respon. Sí? A tots els amics, els teus amics, els agrada que els hi facin una cosa en públic, vale? Una cosa de sexe, vale? I, però a tu no, i n'hem parlat. I a tots dos ens fa molta vergonya. Així que no ho hem fet mai. Què és?
Això també sortirà el vídeo aquest del punt. Pots
contestar, sisplau? No desvís, eh? No desvís, eh?
Mira, és que jo no sé què et passa. Et trobes bé o...?
Mira, quina cosa de sexe et fa vergonya que et facin en públic?
Prou, Laura.
Para el cotxe.
Què?
Para el cotxe.
Però per què vols que pari el cotxe? Vull dir, aquí vols que pari el cotxe?
Sí, vull baixar.
No et trobes bé?
No, no em trobo bé.
Estàs bé?
No ets en Josep.
Què?
Tu no ets en Josep.
Però què dius? És clar que sóc en Josep.
No, tu no ho ets, tu ets l'altre.
Quin altre, Laura, estàs bé?
No, ets el d'allà dintre, tu ets el de la cua del DNI.
Què?
No, és que no
és
Josep, no és Josep,
no és Josep. Esclar que sóc en Josep,
però
què
cony t'agafa? On és el Josep, eh?
Laura, t'has de calmar, eh?
No em penso calmar, perquè sé molt bé el que estic dient. Tu no ets tu.
Però per què collons dius? Per què ho dius, això?
Perquè ho sento, entens? Ho sento aquí. Ho he notat des de que has pujat al cotxe.
Però què dius? Què dius?
No m'agrada Radiohead, és que has pujat al cotxe i he notat alguna cosa. Jo alguna cosa ha canviat i a mi no m'agrada que canviïn les coses. Les coses canvien.
I quan han canviat?
Des de que has pujat al cotxe.
Des de que he pujat al cotxe, però què estàs dient?
No sé exactament què ha passat, però tu no ets el mateix de sempre.
A veure, potser és alguna cosa que t'ha sentat malament.
Fabiola.
Fabiola?
Fabiola. Fa-bi-o-la. Aquest és el nom que hem decidit.
Què?
Que si tenim una nena, volem posar-li Fabiola, no Maria.
Ai, què dius? Val, d'acord, no sé què. I a què ve ara això? Per què em dius això ara?
Tu has dit Maria i és Fabiola.
Doncs posem-li Fabiola, no m'importa.
No, estem parlant d'això. Estem parlant de que tu no te'n recordaves una cosa que hem parlat centenars de vegades. El Josep que ha baixat a fer-se el DNI sabia perfectament que li volia posar Fabiola a la seva filla.
A veure, m'estàs dient que t'ha agafat la paranoia que jo no sóc jo i la teva prova és que no recordo una puta conversa sobre els punyeteros noms que volem posar als fills que encara no tenim?
Exactament.
Això és una tonteria.
No és una tonteria, és important perquè els noms són importants.
Els noms no tenen cap importància. Vull dir, la nostra filla serà igual, es digui com es digui, Maria o Fabiola. Bueno, potser tindrà una infantesa una mica més hostil si es diu Fabiola, però serà la mateixa persona.
A tu no t'agrada el futbol i el teu grup preferit és manar.
No m'agradava el futbol. Les persones canvien. A la teva germana li encantava el formatge fins abans d'ahir. I jo, aquest vespre, vull mirar el puto partit. Què passa?
Mira, és que no és qüestió del futbol.
Doncs si és per lo de manar, m'agradava abans, quan encara no tenia gust musical.
Tampoc no és lo de manar, vale? O sigui, mira, no sabria dir-te ben bé per què. Però jo sé que tu no ets ben bé tu. Alguna cosa ha canviat quan has entrat allà dins. I jo he vist un home que era com tu, que estava a la cua del carnet d'identitat, d'acord?
Ahora, prou, vale, prou. Vull dir, el que estàs dient no té cap mena de sentit, jo em sento igual que sempre, no ha canviat res, o han canviat coses que no sé, que sempre estan canviant, vull dir, que sempre estan canviant algunes coses, eh? Vull dir, tu també, eh? Tu a vegades em sento pressionat de mantenir tot igual, tu, vull dir, vaig moure el sofà al lloc i semblava que s'havia d'enfonsar el món.
Però m'agrada que canviïn les coses, a veure, si el sofà estava bé allà, no sé per què l'havies de canviar al lloc. Vull dir, és que a mi m'agrada que hi hagi coses fixes, coses que fan que siguem nosaltres.
M'estic marejant, eh?
Ensenya'm la tita.
Què?
Que m'ensenyis la tita.
No vull ensenyar-te la tita. Ah, o sigui, què et passa?
És que no vols ensenyar-me la tita.
Però què
dic? No, si fossis el Josep no et faria res ensenyar-me la tita, perquè l'he vista moltes vegades, jo, la teva tita. Si no me l'ensenyes, potser és que no ets el Josep.
Laura, t'has de calmar.
No em vull calmar. No m'entens. Estàs diferent. Em mires estrany, com nerviós, incòmode...
Esclar que estic incòmode, vols que t'ensenyi la tita al mig del carrer, home?
No intentis despistar-me.
Despistar-te, Laura? Vull dir, crec sincerament que hauríem d'anar a casa.
No aniré a casa fins que no m'ensenyis la tita.
Però per què vols que t'ensenyi la tita?
Perquè així sabré si ets tu. De tita teva només n'hi ha una.
I no, pots, no em pots identificar mirant-me els ulls?
No.
Però si sóc jo. Vull dir que no ho veus, que sóc jo.
El d'allà dintre també eres tu. Era igual que tu.
Si t'ensenyo la tita, pararàs.
Si m'ensenyes la tita, sabré la veritat.
Jo no m'ho puc creure. Entrem al cotxe.
No penso entrar al cotxe.
Què vols? Que te l'ensenyi aquí, al mig del carrer?
Sí.
Hòstia. Molt bé.
Sí, t'ho juro, eh? Sí, com em vegi a l'oficina, vull dir...
Mira, si em sembla que és la Carme, me cal.
Però què? Contenta? A veure, això és humiliant, és que sembla un cavall, home! Què? Sóc jo?
Sí. Ets tu.
Però per què plores? Vull dir...
No ho sé, és que ho sento, és que jo t'he vist diferent. Vull dir que has posat el cotxe, no sé què et passa, no? No estic boja, Josep. T'he vist allà dins, t'ho prometo, eh? Que era com tu, eh? No era semblant. Jo et conec, he parlat amb ell i tenia la teva veu, el teu somriure, sí, les arruguetes aquí, d'aquí, de l'ull, quan rius, però llavors de sobte és que... He sabut que no eres tu, que era un altre. M'entens? No sé com ho he sabut, però és que ho he sabut a l'instant. Igual que ara sé que tu no ets en Josep, encara que tinguis les seves arruguetes als ulls, els seus records i la seva tita.
I què, si no sóc ell?
Què?
I què, si no sóc el d'abans?
Ara no sé què vols dir.
El que vull dir, Laura, és que les persones canvien el sofà de lloc, canvien de gustos musicals i de manera de ser. No passa res, deixa de pressionar-me, eh? Perquè...
Però si jo no pressiono!
Jo sí que tant que ho fas, vull dir, aquest és el problema, eh? Tu no vols que jo canviï.
No, jo no vull tot
no, tu això. Vols que em quedi sempre igual, eh? Que m'estanqui, que em quedi hermètic, suspès, en formol...
No vull tot això!
Sí, sí que ho vols. Totes les putes felicitacions d'aniversari i escrius... No canviïs mai.
Ai, que això és ridícul. Que això és una frase feta, Josep.
No, tu vols que em quedi sempre igual. Doncs saps què et dic? Que no sóc el d'abans. Sóc un altre. I que si vols el Josep d'abans, hauràs d'anar amb l'Helena i aquest. Perquè, baby, jo sóc el nou Josep. Ja fa molt de temps que m'anava a la porta fluixa. M'agrada el futbol i les croquetes de la teva germana. I no vull posar-li Fabiola, nostra pobra filla. I fa uns anys que potser sí, eh? Em feia vergonya. Però ara no m'importaria gens que me la xupessin en públic, al mig del carrer. Marta! Estimada cunyada, com estàs? Para de plorar, Marta! Para de plorar, canviarem el menú de la boda i tant! No vols formatge? No pujarem! Està molt bé això de canviar, jo et recolzo, clar que sí! S'ha d'evolucionar, és màgic, és meravellós, i tant que sí! Tirar endavant i experimentar! Sí, no t'estanquis, Marta, prova gustos nous, musclos amb veus de porc... Deixa de plorar i prova coses noves, cunyada! Fes més croquetes, que són molt bones! I xupa-li el teu home en un centre comercial! Marta! Marta, ha penjat. Perdona, però a mi potser m'he... Però és que, mira, saps què passa? Quan he entrat allà dins he sentit una cosa estranya, una cosa que feia temps que no sentia, era com una necessitat. I la dona que mateix ha anat i m'ha dit: algun canvi? Algun canvi el DNI? I he dit no, i he pensat: és el DNI, el puto document d'identitat, i no tinc canvi durant els últims 10 anys, tu pots creure? Visc allà mateix, faig les mateixes coses, menjo el mateix, escolto la mateixa música, porto 10 anys iguals, Laura. I de sobte he sentit com una revolució, com si m'actualitzés, com si tots els canvis reprimits es posessin al dia de cop, explotat, com un volcà. Jo no sé si allà dins hi havia algú igual que jo, no l'he vist, però et juro que he notat alguna cosa forta, Laura. Era algo físic, com si algú em donés una empenta, com quan una serp, quan muda la pell i surt deixant l'antiga enrere.
Sí. I per què no m'ho has dit? Sí, potser tot això... Potser tot això està relacionat amb l'home que jo he vist, és una mena de... Per què no m'ho has explicat quan has entrat al cotxe?
No sé, a vegades em fa por dir-te les coses. Tu prefereixes que les coses no es moguin de lloc. I quan una cosa t'agrada vols que es conservi igual. I jo no vull deixar d'agradar-te.
No, si tu no em deixaràs d'agradar perquè no t'agradi manar.
No?
No.
¿Dónde estás, maldito? ¿Dónde te has metido? Hablando con el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este mal. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un mar, desesperado, en el olvido.
Em deixes veure el DNI nou, el que t'acabes de fer?
Sí.
Sí, jo crec que jo també me'l renovaré. Documento Nacional de Identidad. Primer cognom, Navarro. Segon cognom, Margalef. Nom, Josep. Sexe, M, de mascle.
Sí.
Fins al 12/10/2025. Però Fabiola Navarro és horrorós.
Sí, és que és horrorós.
Josep.
Sí.
Vols estar amb mi fins al 12/10/2025?
Sí.
Les recomanacions del mes. Avui us volem recomanar una obra interpretada pel grup de teatre amateur T4, en aquest cas dirigida per Àngels Barrientos i Jaume Pujada. Casa de nines, de l'autor noruec Henrik Ibsen. T4 és un grup ubicat a Castelló d'Empúries i a Figueres. Es va fundar el 2006 per 4 components que s'havien conegut a l'aula de teatre de Figueres. Suposo que per això va adoptar el nom de T4. Han representat les seves obres a Catalunya, a l'Estat espanyol, a França i al Marroc. I han participat en mostres de teatre, festivals i concursos. De fet, T4 és un grup conegut pel públic de Sarrià, perquè el públic de Sarrià l'ha pogut veure sobre l'escenari del Teatre del Centre en dues ocasions. No hi ha lladre que per bé no vingui, de Darío Fo, que la varen veure l'octubre de 2021. i Victòria de Pau Miró el setembre de 2022. L'obra Victòria també la vàrem llegir el mes de setembre del 2022 al Club de Lectura Llegim Teatre de la Biblioteca Emília Xargay. I una setmana abans de la representació, membres de T4 varen estar presents el dia de la trobada del club per comentar l'obra. L'obra que recomanem, Casa de Nines, és una de les principals obres escrites per Ibsen i va ser la primera obra del dramaturg noruec representada en català. Escrita l'any 1879, algunes fonts la consideren com una de les primeres grans obres de teatre feministes. Malgrat el temps passat des de la seva escritura, Casa de Nines és un drama contemporani. La protagonista de l'obra, Nora, és una dona vella que ha passat de dependre del pare a dependre del marit i que descobreix la falsedat de tot això que l'envolta i acaba prenent una decisió que és un acte d'afirmació individual. Varen veure l'estrena de Casa de Nines el passat mes de març a Figueres i la posta d'escena de l'obra ens va agradar i varen passar una bona estona. Ben interpretada per les actrius i actors, el grup T4 ha optat per un vestuari clàssic molt encertat i una escenografia moderna i efectiva. El 13 i 14 d'abril la tornen a presentar a Castelló d'Empúries. Sap greu, però creiem que ja tenen les entrades exaurides. De moment no tenen encara dates per properes representacions, però com és habitual amb les obres que representa aquest grup, l'obra segur que tindrà un ampli recorregut per les comarques gironines. Ja us informarem d'on i quan la podeu anar a veure en propers programes de la Quarta Paret. En tot cas, també podeu consultar la pàgina web de T4 per tindre notícies de properes actuacions.
I fins aquí la Quarta Paret. Ens trobarem de nou en antena el proper programa, el primer dimarts del mes de maig. Tanquem el taló. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.